Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Un programa dirigido y presentado por Carmen Lainez.
Queridos oyentes, sed bienvenidos una semana más a este programa que es el vuestro Cruce de Caminos desde los estudios de la radio de la Universitat Politécnica de Valencia. Sara Izorio en el control y Carmen Lainez al micrófono os envían sus más cálidos saludos, augurando una hora llena de conocimiento mediante la visita a través de las ondas a un lugar en que muchos de vosotros tal vez nunca hayáis adentrado. Por eso, permaneced atentos a 102.5 de la FM o no pongáis en pausa este programa si lo estáis escuchando a través de la página web de nuestra radio. Hoy vamos a dedicar un monográfico al barrio de Nazaret, perteneciente al distrito de los Poblados Marítimos. Tiene, a pesar de esta inclusión, características propias y singulares. Para pasar revista al pasado, al presente y al futuro de Nazaret, contamos con quienes posiblemente son los mayores especialistas en este barrio. Ramón Arqués, presidente de la Asociación de Vecinos de Nazaret, y Antoni Sanchiz, escritor y autor de Una historia de la Malvarrosa, Una historia del Grau y varios libros sobre el Cabañal, bastantes más. Ramón y Antoni, buenos días y muchas gracias por acompañarnos en este cruce de caminos.
Buenos días.
Buenos días.
Ramón y Antoni, y cuando pensamos en el distrito de los Poblados Marítimos, parece que Nazaret quede siempre un poco descolgado frente a Cabañal y Cayamelar, el Grau o la Malvarrosa, sin olvidar a Vétero. ¿A qué creéis que responde esta singularidad de Nazaret? Podéis contestarme cuando queréis, como queréis, los dos, uno, como queréis.
El despenjament relatiu als altres poblats marítims té molt que veure amb la situació geogràfica. Nazaret ha sigut sempre un barri xicotet, poc desenvolupat en relació a tots els altres poblats marítims, aïllat a la banda sud, mentre que els altres poblats han estat més oberts a la ciutat, més ben comunicats, amb molta més tradició, diguem, de població marinera, etc, etc, o sigui, que tenen molta més història, però sí, vull dir, jo penso que la desvinculació que hi ha és fruit d'això. De fet, jo recordo que en els primers anys de l'associació vàrem haver de decidir si volíem continuar formant part de Russafa, on pertanyíem, el barri, o volíem pertànyer als poblats marítims. I aleshores varen fer uns debats en l'associació, en el barri i tal, i varen decidir que volíem estar com tocava. Nazaret era poblat marítim, encara en aquell moment, i varen decidir de formar part dels poblats marítims.
Claro, yo pienso que es más lógico, ¿no?
Claro, sí, pero mira.
Sí, pero el caso es que fins a l'any 1877 Nazaret era Russafa.
Claro. Ya, fíjate.
Igual que el Palmar i l'Albufera, això era Russafa.
Sí, sí, sí.
Per tant, estava un poc més allunyat de València.
Vaya, vaya.
I a més el riu era una frontera
natural que
dificultava un poc.
Antonio, ¿todos los poblados marítimos tienen una idiosincrasia o la inclusión en un mismo distrito tiene mucho de arbitrario?
Arbitrario no, porque el argumento fundamental es que todos están ligados con el mar. Pero así como del Cabañal ya hay datos desde el año 1420, de Nazaret prácticamente no hay nada hasta el año 1720 y pocos años antes. O sea que son 300 años de diferencia entre una cosa y otra, ¿no?
Que es mucho.
Sí, Nazaret era una zona más residual, una zona un poco de nadie. Los habitantes de Nazaret vivían un poco más a su aire.
En cambio,
los del Grau y los del Cabañal pues tenían más consistencia, más cultura, más historia, tenían...
Más conexionados entre ellos.
Sí,
vosotros.
Había muchas conexiones entre ellos porque todos dependían de entre la ayuda al puerto y la pesca del bou, etcétera, todo eso hacía un conglomerado muy fuerte.
Claro.
En cambio, Nazaret todavía quedaba un poco más residual.
Ya. Mm. ¿Tú piensas lo mismo,
sí,
Ramón?
Sí, o sigui, fixa't que tots aquests anys de diferència que ha dit Toni van pel davant. Per tant, d'entrada ja hi havia moltíssima més comunicació amb la ciutat, amb el que deien la ciutat, no? Que era, diguem, l'Ajuntament i tot el que suposava la ciutat. En canvi, per la banda de Nazaret, quan se va fer el Llatzeret, varen fer el camí que arribava fins allà, però un camí que era per a això, per anar al Llatzeret. Però pràcticament fins a finals del segle XIX no es va fer el camí per anar a Nazaret. O sigui, el camí nou que deien, no? A finals del segle XIX. Això vol dir que no hi havia comunicació.
Claro, no.
I a partir d'ahir, inclús, poca comunicació, no? Fins a principis del segle XX, el 1912, que es fa el trenet, que enganxa, pràcticament no hi havia més comunicació que la que venia pel camí nou, que era molt poqueta. I la població, que era molt, molt menuda, ja t'hi dic, d'uns 600, en el millor dels casos, en els futurs anys, d'uns 7.000 habitants i tal, que ara ha baixat, no? Això, clar, no té ni de bon tros el mateix pes que els altres poblats. Ara bé, en la configuració actual, hi ha una característica molt bonica, això que deia en Toni, que s'havien desenvolupat els poblats marítims de cara a la mar, això és el que tenen de comú. Hi ha un detallet que és que tots els carrers que miren dels poblats marítims miren a la mar
se
desenvolupen paral·lels a la mar. De tal manera que se posa això ja més, diguem, extremat quan arribem a Nazaret, que a mesura que el port va fent construcció i la platja va creixent, els carrers també se van adaptant a la curva de l'arena que va, diguem, de la platja, que va augmentant. I això és una de les característiques precisament dels poblats marítims, no?
Claro.
Però en la configuració actual, jo el que sí que veig és que sociològicament, per exemple, Nazaret té un caire de poblet. La gent pel carrer ens saludem contínuament, o sigui, és com un poblet, no? Ens coneixem, ens saludem, hi ha molta gent que xerra pel carrer. Això és molt habitual al barri. I és una de les, diguem, de les qualitats que venen derivades d'aquest aïllament que el feia realment un poblat, el que era abans un poblat, però molt particular. Que sí que ha augmentat en gent, diguem, forastera, en gent immigrant, etc. Però, així i tot, continua encara aquesta característica que no és tan típica dels altres poblats, encara que en alguns llocs
sí que es dona. Me contava una anècdota molt curiosa. A una xica de Nazaret, molt coneguda, li furtaren la bicicleta al seu fill. Ella sabia de què anava la cosa, el dia següent va buscar a la mare del... Pepa, ha sido tu hijo, ya ha jugado bastante, ahora devuélveme la bicicleta. Y se ha devolvido y ya está.
Qué bueno, qué sí, bueno. Sí. A mí me gusta mucho eso de los pueblos.
Sí,
¿Existe un sentimiento de pertenencia común por parte de todos los barrios de los poblados marítimos? ¿O Nazaret es otra cosa, bastante alejada del núcleo que conforman los otros?
Yo creo que no, que ya están prou integrats, ¿no? Sí. Lo que pasa es que sí, el passat té incidència en el present, perquè quan pensaren en posar el Llatzeret, que és el que dona nom i característica primordial a Nazaret, el col·locaren allà perquè era una zona marginal, una zona extremal. No l'haurien pogut posar ni en el Cabanyal ni en el Grau perquè estava ple de gent. Allí estava més separat i,
claro,
i hi havia lloc per posar ese Llatzeret.
¿Y ha sido Nazaret un barrio abandonado a la buena de Dios por los sucesivos gobiernos municipales? ¿Qué pensáis?
Sí, yo pensé que sí, que bastant, per tot el que deien, perquè no era significatiu. No. Tinc en compte que a Nazaret, diguem, l'etapa més florida, si vols dir, va ser l'etapa finals del segle XIX, segle XIX, perquè ja la cosa ja venia d'això, segle XIX i primera meitat del segle XX. Per què? Perquè hi havia, diguem, gent benestant, gent amb possibles, no?, que venien a Nazaret com a segona residència, passar l'estiu, passar les vacances, els dies de Pasqua, etc. Buscaven, diguem, un lloc agradable. I això és una de les coses que nosaltres en el llibre tractem molt, que Toni ha redactat bastant. Aleshores, això... A veure, tornem a repetir la pregunta perquè ara m'he perdut...
Bueno, si así ha sido abandonada por los sucesivos gobiernos...
Exactament. En aquesta època, qui es movia reivindicant la solució a les necessitats que es presentaven, realment era aquesta població, diguem, de la ciutat, afincada a Nazaret,
claro,
que tenien allà doncs, el seu poder i tal, i que, diguem, un poquet, d'alguna manera també jugaven allò de era molt bonic d'estar amb els pescadors, amb els hortolans i tal, i aleshores feien la seva també, s'integraven d'alguna manera, no és que hi haguera
sí,
aquí...
Sí, sí.
I ara, actualment, en canvi, o sigui, ara actualment, posteriorment, des de la guerra cap aquí, la cosa va canviar, cada vegada pitjor, amb els nous plans urbanístics, pues la cosa se va deteriorar, els benestants que dèiem abans, els que venien de fora varen anar fugint i allí ens varen quedar doncs, la gent treballadora que bueno, sense força, fins que va néixer l'associació, que aleshores va començar una altra etapa de reivindicació forta i tal, i ara pues, des del 76 cap ací ha sigut és un altre signe, ja no són els senyorets els que reivindiquen, sinó que és la població la que reivindica. Això és una altra història.
Yeah. Efectivament, tu preguntaves que si l'administració ha tingut en compte la urbanització de Nazaret, i jo diria que pràcticament ha tingut en compte en sentit negatiu, perquè quan pensaven en ampliar el port, fer un port de categoria, un port de caràcter internacional, americà, europeu, africà, etc., no el pogueren fer cap al Cabanyal ni cap a Malvarrosa perquè allí ja estava ple de gent. Aleshores, què feren? Nada, anem a gastar Nazaret pel port. Anem a convertir Nazaret en una zona industrial. No una zona de vivenda, ni una zona de benestar, ni una zona residencial. Nazaret serà la base industrial del port, serà la zona portuària. I això és el que ha pervertit el sentit residencial d'un barri. I això és fonamental, això es tracta prou en el llibre i... Vull dir que la visió que ha tingut l'administració de Nazaret no és per buscar el seu benestar, sinó al contrari, per servir-se de Nazaret.
Vaja.
Sí. I curiosament, aquest esquema que es dona... Nosaltres, quan parlem del llibre, parlem fins a l'any 1936, però és que aquest esquema de convertir, de concentrar l'ampliació del port per el sud, per salvar el nord d'alguna manera, que és el que acaba d'explicar Toni, aquest mateix argument, amb aquestes mateixes paraules, les va dir un dels regidors després de la democràcia ja, quan se va fer els plans d'ampliació del port. Anem a ampliar, o sigui, a ampliar pel sud per salvar el nord. I aleshores... no pintava, i bé, inclús hi hagué el plan de González Lizondo que vingué al barri a explicar-nos obertament i clarament que el que seria bo seria traslladar el barri cap allà, cap a la zona d'on està Moreres, per tal de fer tot allò un port. I la gent del barri se li va tirar al damunt i se'n va anar amb el entrecames, però va vindre amb aquesta intenció i pensant que la cosa seria gloriosa, perquè jo no n'haguera vingut. I,
claro, claro.
I se va trobar que la gent se va posar totalment...
I per què se llama Nazaret?
Això és molt bonic, quan contesto...
Home...
Bueno, això ho he vist este matí. Bueno,
ah,
bueno
sí?
ja està escrit, però van recordar-me'n. Això ve de l'Evangeli.
Ah, sí, ja.
Bueno,
és una
paràbola, per tant, és irreal, un personatge que llaman Lázaro i otro que llaman el rico de Pulón. Lázaro era un senyor que tenia lepra que, como ahí no había medicina ni hospitales ni nada, la lepra podía ser erisipela o podía ser unas llagas mal curadas, etc. Pero este senyor, que en el Evangelio de Lucas llaman Lázaro, que significa amado de Dios, era como el símbolo de todas las enfermedades. Por tanto, cuando había epidemias por todo el mundo, la cuestión era, todos los barcos que vienen de Italia, de África, de Tánger, de Constantinopla, todos los barcos que vienen infectados, pueden venir infectados porque entonces las epidemias no se curaban. Entonces Nazaret fue un filtro. Nazaret fue, dice, bueno, no podemos ni por un lado impedir el tráfico comercial, ni por otro lado admitirlos sin más. Dice, pues para que el tráfico comercial sea posible, les tenemos que poner unas condiciones, que es frenarles en la entrada, comprobar si están sanos o no, y cuando hemos comprobado que están sanos, los admitimos. Entonces eso significa, y le pusieron el nombre Yatzaret, para que a todos los que estaban enfermos, como el pobre Lázaro lleno de úlceras y pústulas, todos estos los abarcaban en el mismo concepto de infectados, necesitados de Lazareto. Y ahí está la cosa. Luego hay un capítulo casi entero donde Ramón explica cómo ha ido el nombre cambiando.
¿Y cuál es el papel del primitivo Lazareto, ¿no? En la configuración del Nazaret actual.
Mira, ese nom del Llatzaret, que respon a tota aquesta explicació que feia Toni, ja era diguem, el nom que es donava a aquest tipus de construccions que podien ser xicotetes o grans. Les que solien haver per València venien a ser barraques soltes, aquí i allà, alguna caseta, que unes vegades eren comprades o fetes a posta o llogades, o, diguem... I per a què? Per a guardar mercaderies dels vaixells en prevenció de que estiguin contaminades o inclús les persones, no? I després, quan ja se comprovava que ja havia passat un temps suficient que no tal, pues ja podien passar al comerç i les persones, si era el cas, també podien posar-se a circular. Aleshores, el Llatzaret de Nazaret, diguem, si se va crear en el 1720, perquè va ser, o sigui, fins a aquell moment havien sigut a dir barraquetes i cosetes, però en el 1720, amb motiu de la pesta de Marsella, que va ser una pesta molt, molt forta, que, de fet, compten que en Marsella, la ciutat, varen morir la meitat de la població, i en tota la contornada, pues, no sé si ja no recorde la quantitat, però moltíssima gent. Aleshores, va ser de molta influència, de molt de pes, no? I l'estat espanyol va prendre unes mesures molt, molt estrictes per evitar qualsevol contagi.
Claro.
A banda del que diuen alguns historiadors, que com que hi havia també...
Política.
Que venia de
França. Ara,
senyors francesos, us enterareu de lo que és. Ara tenim la d'això. Pues, França a ratlla, no? I no deixaven passar, sobretot la població, diguem, les embarcacions que venien de França, no solament de Marsella, no? Totes les franceses.
Todo, claro.
I a partir d'ahí, pues, totes les que tingueren contacte amb França, etcètera, no? Total, el Llatzaret complia la funció de prevenir possible contagi a través de les mercaderies o a través de la gent, sobretot les mercaderies, que això sí que s'ha de posar de relleu, que moltes vegades quan pensem en Llatzaret pensem en d'això tot ple de leprosos i no sé quantos, de leprosos, res, vull dir... Era preventiu, per si de cas.
Claro, claro.
No era gent que estiguera malalta, encara que puntualment en alguna ocasió si hi havia gent, alguna...
Claro,
que
estava, podia...
l'enviaven allà, però no era preventiu. No?
Sí.
Bé, aleshores, aquesta... D'això va anar fent el seu servei, però no era un servei continuat, sinó que era... Quan se donaven les epidèmies, que solien ser bastant freqüentment, però al millor cada dos o tres anys, hi havia una epidèmia i deien, alerta! Aleshores se desplaçaven els regidors de turno a pegar una visiteta i trobaven el Llatzaret com el trobaven, a fer reformes, no sé quantos, i, diguem, posar-lo a punt per al moment, no?
Ja.
Però, claro, com que això no era constant i el lloc era un lloc realment agradable, bonic, dintre de tot, o sigui, aïllat, a poquet es va anar, gent benestant, es va anar afincant en aquella zona perquè era econòmic i vaja, quedava, tenia tot l'atractiu d'una cosa selvàtica, una cosa ferèstica, una cosa silvestre, i va anar creixent aquesta població al voltant del Llatzaret. El Llatzaret era la zona de referència, aleshores el Llatzaret, allà on està el Llatzaret, a la zona, a la partida del Llatzaret, i Llatzeret sonava més difícil que Natzaret per a la gent.
Claro.
Que cada diumenge com a mínim sentien la parauleta en les esglésies, no? Aleshores, Natzaret, segurament, jo crec que segurament el contagi de la paraula vingué per ací, no?
Sí,
això ho diuen també altres autors, no? Aleshores,
a
poquet va anar creixent la població i de ser allà on està el Llatzeret va ser la població del Llatzeret, la població del Natzaret, del Natzaret, que deien abans, i finalment la població de Natzaret. I ahir va anar quedant. Però que va ser perquè no hi havia realment perill,
ja.
Com
o
la gent se pensa.
Que no havia constància de ningú nucli de població anterior a l'època moderna?
Toni ho sap. Hi havia
Toni?
Reductes. Sí, molt, molt...
Bueno, sí que hi havia una cosa que es llamava el vol major, no?
Sí.
Perquè antes de llamar-se Llatzaret o Natzaret, aquell es llamava vol major.
Vol
major. Vol major era un sistema de pesca i de paso el nombre del sistema de pesca havia passat a identificar tota la zona on se practicava esa pesca, que era havia una sèrie de barraquitas donde fundamentalment més que agricultores havia pescadores i que le dieron el nombre a la zona. Efectivamente, havia gente que vivían prácticamente de lo que daba la naturaleza. Eso hay otro capítulo del libro que habla de que los habitantes de Nazaret de la época no necesitaban mucho supermercado porque tenían
de
el
todo.
Esparto, se hacían su jabón, tenían sus frutas, tenían sus vacas, tenían toros, tenían ovejas y tenían Enea para hacer... colaboraban mucho con el saler... con las almadrabas y con todo eso, pues, o sea que no se puede decir tampoco que fueran pescadores exclusivamente, porque tenían allá una zona, sobre todo la punta, era zona riquísima, ya está muy muy comentado, muy escrito, bueno, mucho no, pero lo hemos descubierto en los archivos de la catedral de documentos de al año 1386, donde ponen en orden toda la agricultura de la zona. O sea que agricultura y pesca estaban muy imbricadas en los dos.
¿Y ha llegado a ser Natzaret en algún momento playa o lugar de veraneo?
Claro, eso es lo que estaba diciendo.
Sí, lo que te estaba diciendo, lo que te estaba diciendo abans. Era una platja molt, molt
agradable,
molt buscada. I, de fet, pues, personalitats de com
Llorente,
però sí. Bueno, el Toni, quan parla de l'ermita en el llibre,
sí. Un
document que va trobar... Bueno, li
un manuscrit, molt bé, molt bonic.
Parla de les persones concretes que hi havia en aquell moment per allà, i eren totes marqueses, gent d'Alcúrnia, no? Anaven allà, i, diguem... Per què anaven allà? Pues perquè tenia atractiu, un atractiu natural.
Claro,
I que ahir hi havia dues coses. Per una banda, en la banda del nord estava molt saturada de barraques i de tot, ja de construccions, tant dels pescadors com de les alqueries, de la gent benestant. I, per tant, ja anaven buscant altres llocs. Aleshores, el lloc que hi havia, Verge, diguem, era la part del sud, la part de Natzaret, l'altra banda del riu, que en aquell moment estava difícil de passar perquè no hi havia ponts.
Hi havia
barquer, però no hi havia ponts.
Ja.
Una barqueta.
Aleshores,
quedava molt aïllat i fins a cert punt molt agradable molt per la gent que buscava la solitud i el paisatge natural i totes aquestes coses. La platja bona i, per tant, se va fincar, et dic, una colònia, la paraula colònia veraniega en la premsa del segle XIX i principis del segle XX apareix bastant freqüentment, la colònia veraniega.
Ja,
no?
Ja.
Eren els d'això, igual, en un retall de diari, una notícia de 1901, crec que és, anava jo contant i apareixien que en aquell moment hi havia unes 30 i tantes famílies
que
fora,
sí.
De gent... benestant.
Importante, sí.
I el detall, perquè en aquell any, concretament en 1901, 1902, que parlava de que no s'encuentren ja...
solares.
No, solares, viviendas para alquilar, para ocupar. Y que el general Pando ha tenido que hacerse una, sencillita de madera, pero ha tenido que hacerse una porque ya no ha encontrado...
Ya no, fíjate.
O sea, que, porque veis tú cómo estaba el cotarro en aquel momento.
Oye, ¿y cómo afectó a Nazaret la riada del 57?
Uf, eso es horrible.
Sería horrible, ¿no?
Es horrible.
Sí. La del 57,
es que claro, esa pregunta la haces y se suscita una cantidad de cosas, porque nosotros tenemos estudiado las riadas pero desde el año 1200 prácticamente, y arqueológicamente hay, claro, las riadas son de toda la vida,
de,
¿no?,
toda la vida.
Y nunca se consiguió que Nazaret se librara de las riadas. Y el año 57, pues ya fue la acabose.
Claro.
El año 57 prácticamente se destrozó lo que quedaba por destrozar, porque el año 1839-38, 1842, sí, se perdieron más de 40 hectáreas de terreno.
Sí, ya no recuerdo la cifra.
Sí, sí. Prácticamente todos los dicen, bueno, antes pagábamos impuesto por la zona de cultivo,
que
pero
se
ahora
mar,
que se
lo
tenemos, nos tienen que quitar los impuestos. Ya hay escritos sobre eso, sí, también.
Sí,
sí. ¿No?
Ay, qué interesante.
Eso es el año 1840, pero luego 1957 ya fue...
El poblat com a tal en aquell moment, que seria pràcticament el carrer, lo que és el carrer Major i poqueta cosa més, el poblat va quedar... molt, molt reduït, molt destrossat.
I Cantarranas.
Quasi desaparegut, com diuen els cronistes de l'època.
Ja.
No? I no obstant, encara després, o sigui, a pesar de tots aquests mals temporals i aquestes coses, continuava, o sigui, continuava la gent pujant.
Sí.
Cantarranas, que estava més hundit a Cantarranas todavía.
Sembla, sí.
I una pregunta molt ligada a l'anterior. ¿Com ha condicionat al barri el hecho de estar situado junto a l'antiguo cauce del Turia?
Pues de todas las maneras, el río se desbordaba, el río les ofrecía algunas posibilidades de pesca, etcétera, pero el río sobre todo era un peligro, el río era una amenaza constante. Muchas veces se decía que fulanito tenía un terreno, pero a continuación se decía, no, ese terreno ya no existe porque el río lo ha ocupado.
Ya.
En fin.
Sí. Bueno, pues si os parece, hagamos una pequeña pausa en este recorrido histórico y social por el barrio y escuchemos una canción que nos sugieres tú, ¿no, Ramón? ¿De qué se trata?
Sí, una canción de que yo no conocía, porque la verdad es que últimamente estoy muy desconectado de todo lo de la música.
Tú vas escribiendo el libro, tienes,
sí,
bastante.
Sí, pero me van a posar el otro día una canzoneta de Paola Bajos, que es Utopics... No recordo ni tan sols el títol, però que parla de l'utopia, de la lluita, de la necessitat de tirar cap endavant,
sí,
i, que és,
sí,
i que és moment d'acció i no de teories, no? I jo, la veritat, me sentia prou identificat, jo i tota la gent del meu costat, de l'associació de veïns i de més, que estem, diguem, allí amb voluntat de continuar defensant i lluitant. Doncs jo dic, mira, esta representa d'alguna manera la nostra actitud.
I se titula?
Ja t'he dit que no sé exactament el títol, que crec que és Utopics.
Ah, pues...
no sé què més. És que no la coneixia, jo me la vam passar,
pues,
i jo
vamos...
dic, la vaig escoltar, dic, preciosa. Esta,
vamos a escucharlo, luego lo
decimos. Te l'havia passat.
Sí, la escuchamos y ahora lo decimos al terminar.
D'acord, nosaltres som els utòpics, idealistes ingenus, que no fan més que somiar, però estem farts de creuar-nos de braços mentre la terra s'afona sota els nostres peus. D'acord, sabem que no som perfectes, tenim els nostres punts febles, però aprenem dels errors, almenys vivim. la consciència tranquil·la, perquè hem fet tot el possible per tal de canviar el món. D'acord, nosaltres som els il·lusos, guardians de causes perdudes, inconformistes tossuts, però hem dit prou. Ja no volem refugiar-nos darrere de les paraules, ara passem a l'acció. D'acord, ens falta molta experiència, com bé sumar els esforços i els càntics de tanta gent, però anem creixent, ens fem més forts cada dia, mai no perdem l'esperança i seguim avançant.
A ver, Toni o Ramón, ¿por qué se ha prolongado durante tantos años lo que se viene a conocer como el muro de la vergüenza de Nazaret?
Ai, el muro de la vergüenza. Mira que m'agrada poc aquesta paraula, que no sé qui va tindre l'acudit de batejar-lo. En realitat...
Jo us ho tenia que dir.
Sí, no, però això, no, això va ser... no sé si entre l'alcalde i el director del port que els va llegir la parauleta i després l'han anat reproduint, però la veritat... no, fan referència al mur que hi ha, que envoltava tota la fàbrica d'oli, que es deia Arlesa, després Moiresa, després Bunge Ibèrica, ara ven canviant, no? Nosaltres diem que, aunque el monje se vista de seda, o la mona se vista de seda, mona se queda. No? I, diguem, el mur aquest fa referència a que després de tants anys, des del 78 o 77, de lluitar perquè la fàbrica d'oli, que era una fàbrica perillosíssima per a la població,
claro,
perquè no hi ha per la contaminació
per
ambiental.
Per els vertidos i tot.
També, però sobretot perquè emmagatzemava milers de litres d'hexà. I allò podia,
claro,
en un moment
claro.
donat, podia fer un boom que anàvem tots a passeig, no? Tenia molta dificultat de lluitar en contra d'això perquè el port era molt poderós i la fàbrica, una multinacional, també. Però allò de la formigueta, no? I la constància de tots els anys vam aconseguir que al final l'empresa se n'avorrira i plegara i decidira marxar, no? L'any 2013. I, clar, va quedar el mur de la fàbrica, el mur que era el mur de protecció i d'evitar. Aleshores... dient, bueno, ara que hi ha aquestes negociacions i tal, que hem aconseguit això, el que cal és tirar el mur, no? I va vendre
la
cosa aquesta de tirar el mur, i que inclús grups d'estudiants de la universitat que venien allà pues, li treien poesia i li feien cosa i tal. I la cosa és que nosaltres vam dir, bueno, ara s'ha de fer el parc aquest de desembocadura, quan se va arribar ja a la cosa anar perfilant, i deien, ja, això ja està, ara tirarem el mur, i van dir, nosaltres mateixos, van dir, anem a compte, tirem el mur i què? Què passa després d'allí? Què queda allà en aquest solar? Un solar a la nit totalment a fosca, immens i sense control i tal. Mira, anem a poc i si, per entrar allà i no poder fer res, i tal,
claro, claro.
que s'adecue primer,
mejor.
I que estiga en condicions i després ja anirem, diguem, entrant. La cosa és lluitar perquè no s'ature el projecte del parc de desembocadura. I en aquestes estem, o sigui que probablement quan se fa, ja hi ha plans concrets, o sigui, hi ha la voluntat de fer un pla definitiu. però aquest pla tardarà un poquet. Aleshores, mentrestant, s'està dissenyant i està pràcticament fet el plan, el projecte de provisional. I en aquest projecte provisional ja sí que s'aniran obrint portes allí d'això, per a que pugui la gent entrar i pugui anar-se i s'adequarà a l'interior, diguem, per a que es pugui
usar. Deien que van a fer huertos o algo també,
sí,
no?
Sí, hi havia col·lectius? Una possibilitat de fer horts en una banda, no sé exactament ara com ha quedat el tema, horts urbans, però, bueno, vull dir, tot està un poc improvisat, està ara està confegint-se, no? I realment nosaltres tenim el desig de que aquest pla provisional s'aprova pronte, que jo crec que s'aprovarà pronte, i es posen les piles ja i funciona. Però no volem perdre de vista el pla definitiu, perquè això ja tenim experiència de com les juga el port.
Ja quan s'haga una cosa ja que s'haga ben per a tots, no? En Nazaret hay barrios dentro del barrio. ¿Cuáles son los núcleos de población con más solera?
Home, avui dia, per parlar de núcleos de solera, o sigui, hi ha dos nuclis, diguem, de més gent al carrer i de més vida al carrer i de vida, diguem, comercial, etc, que són el carrer Alta del Mar, però la part que toca la plaça i el passeig. Aquesta és una part, diguem, central. I, per altra banda, està la plaça de Aras del Puente, que deien abans, o Aras de los Olmos, no?
Sí.
Que, diguem, això, juntament amb el carrer del Parc, també el primer tram, on hi ha diverses entitats, vull dir, tot aquest conjunt, que són dos carrers paral·lels i un al costat de l'altre, diguem, per a mi serien la part més central del barri actualment, no? amb més vida.
¿Y cuáles han sido los medios de transporte o de comunicación más usuales para unir Nazaret con Valencia?
L'autobús.
L'autobús. Primigèniament la barca.
Sí.
La barca i els carrets que venien pel camí, el camí vell, que dèiem,
sí,
no?
Sí.
El camí vell de Nazaret, que per anar al Llatzaret primer, els senyors regidors, que no podien... En compte de pegar la volta pel grau i passar la barqueta, varen decidir
passar
fer el camí.
Passar en barqueta, sí.
Varen decidir fer el camí. I a partir d'ahir el camí vell va quedar, històricament el camí vell, doncs, per ahir. Després ja, en el segle XX, ja se va... Bueno, ja t'he comentat abans, a finals del segle XIX, que es va fer el camí nou per tal que la gent poguera arribar a la platja, la gent de ciutat, poguera anar a la platja...
Que venien des de Montolivet.
Amb condicions, deien ells.
Sí, claro,
que no,
claro.
Que aquells carrers torterus, aquell camí torterut,
no?
El camí vell,
amb la sèquia
al costat, que més d'una anava a parar a la sèquia, i els clots que s'hi feien, els bassals d'aigua, etc.
Que duraron hasta mediados del 19.
Sí.
Hasta el segle XX.
No, i el segle XX.
Hasta el segle
XX. Segle XX. I després ja, en el segle XX... Ja, diguem, vingué el trenet, en 1912 s'inaugurà el ramal de València-Nazaret, i així sí que va ser de molta incidència, perquè molta gent de València, de la part del ponent i sud de València, podia traslladar-se fàcilment amb el trenet a la platja.
Ja, ja. I quines són les festes pròpies de Nazaret?
Les festes pròpies, doncs mira, les més tradicionals han sigut la festa de la Mare de Déu, que se solia fer antigament, se feia, diguem, el quart diumenge d'agost, se feia el quart diumenge d'agost precisament perquè qui movia les festes eren la colònia de...
Estiuejans.
Perquè la imatge de la Mare de Déu es va entronitzar en ermita en el 1700...
96, per ahí.
Sí, 96 o 90... Bueno, no recordo, 98, per ahí. En el mes de maig.
Ja.
Que és quan se tocava, no? Però la festa s'anava fent tradicionalment en el quart diumenge d'agost, perquè hi havia la colònia veraniega, que és la que movia tot el cotarro.
Todo.
Però ara actualment se fa en maig, una altra vegada. I la festa del Crist, que se fa en setembre, aquestes són, diguem, les festes més tradicionals.
No hi ha festa, no hi ha marinera?
No.
No hi ha. Más de...
Després el que hi ha és, en per Sant Joan, la festa de la foguera, que la va introduir l'Associació de Veïns l'any 1979, Vam començar a fer la foguera i a partir d'aquell any s'ha anat fent sempre. I se sol fer, pues, ara ja quan se pot, perquè l'Ajuntament ens diu tals dies o tal altre, punt. No podem dir la vigília de Sant Joan com era la tradició.
¿Y hay edificios emblemáticos que podamos visitar actualmente en Nazaret? ¿O prácticamente...?
Los chaletitos de la calle Mayor, de la calle Alta del Mar, algunos colegios. Luego, los edificios emblemáticos serían los modernos, ¿no?
El pont de les Drassanes.
El pont, que es, no es un edificio, pero...
Que està malauradament molt deteriorat, perquè per abandó i per...
Inaugurat con... Ese es muy curioso porque se iba a llamar P.A. Príncipe de Asturias, pero como vino la República, no pudieron poner a Príncipe. Y aprovecharon la P y la A y le decían Puente Astilleros.
Sí. Yes. Bueno, y el va a inaugurar precisamente el que en aquel momento era alcalde de València, que era Vicente Alfaro, que amb les altres autoritats, no, portuàries i del govern civil i demés, però que era tenia casa a Nazaret.
Tenemos el otro día tuvimos a su nieta, yo la llevé a su casa en coche, la nieta de Alfaro, 85 años.
Fíjate.
85 años tiene.
Sí, sí, sí. Y bueno, y está después el edificio de la estacioneta, que era la estacioneta que se va a hacer en 1913 después de que ya se había hecho el ramal del tren, el trenet.
Sí, sí, sí.
Se va a edificar una estacioneta que era molt original en el sentit que era de les que se deien estacions de segona classe de l'època, del format d'arquitectura, però tenien una particularitat, que era una escalinata preciosa que hi havia, de, com que allò ja estava bastant alt, perquè al estar la zona molt baixa de nivell, evitar les inundacions, no? I estava, diguem, com a 2 metres sobre el nivell del carrer, i hi havia un 10 graons de pedra que estaven per la façana que donava al carrer Major, i aixòs graons de pedra, malauradament, durant l'època dels anys 80, que estigué allò ballat, els que llogaven o tenien, o eren propietaris de perquè era propietat privada, no era propietat pública,
Pues,
no sé què van fer de l'escala, la qüestió és que va desaparèixer. No hem sabut on està l'escalinata aquella, que realment li donava particularitat a aquella estacioneta.
Hi havia un edifici que podia ser significat el quarter de Carabiners, sí. Però ja ha desaparegut també.
També, el quarter era també un lloc diguem,
pena,
central.
Que pena, està per tirar todo.
Punt de referència, sempre en les últimes dècades de la seva vida, punt de referència per a les cites dels que venien al barri.
Ja, pues, ja.
Ens quedem allí davant del quarter, no? Era una cita típica.
I més que edifici està el carrer Francisco Falcón, aquelles casetes.
Sí, és que hi ha moltes casetes en el barri, de modernistes i tal, perdudetes entremig de les altres, no? S'han anat perdent.
Yeah.
I després, en lo que és, al tocant del que era el quarter, hi ha el carrer Francisco Falcons, per cert, que rep el nom d'un tramviari, no? I en d'això estava el barri de tramviaris, que era tota una tira de casetes fetes en els anys, dissenyades a partir de 1916 i que es van anar fent en els anys següents, fins 1927 i tal, una barriadeta que donava a dos carrers, al carrer, a la platja per una banda i, diguem, a l'Horta per l'altra.
I
aquest barri es deien barri de tramviaris. No?
Encara existeix, però ha molt degradat.
Ja no queden més que dos o tres casetes.
I de Lazareto no queda ningú resto?
No queda absolutament res, perquè quan l'enderrocaren, o sigui, quan se va fer impossible allò que et deia abans, Toni, els temporals que varen malmetre absolutament el poblat, també varen fer molt de mal al llatzeret. I quan va haver el moment de poder-lo usar perquè venia una ocasió, es varen trobar que estava destrossat i ja estaven robat les portes i finestres i tal. No? I aleshores se va fer el nou, i per a fer el nou, que es va fer allà a l'altra banda del port, varen aprofitar tot el material. Aleshores, se van derrocar i tot el que s'aprofitava s'ho endugueren cap allà. Jo sospite que hagués d'estar per allà on estava el quarter, perquè totes les senyals...
Però Francisco Falcón,
sí,
Café de Pop...
Sí.
És que, a més de que era prou gran, però de construcció molt feble, al voltant del llaçaret, per qüestió de seguretat, hi havia 67 metres... 67 metres de diàmetre per preservar l'entrada de la gent que no poguera contagiar-se.
Claro,
no sé de cas. Però lo curiós del cas és que això, més que dependre del Ministeri de Sanitat, dependia del Ministeri de Governació, del Ministeri de la Guerra. De, venia de l'exèrcit, perquè era el que posava els límits perquè no ningú contravinguera la llei.
Claro, claro.
Sí, això té l'explicació de que en aquells temps les pestes no se podien combatre medicinalment, amb medicines, perquè no n'hi havia.
Claro.
I aleshores estaven contemplades, això ho explica molt bé el, com se diu, l'historiador de ai, la memòria.
Bé, ara sí, bueno, no te preocupes.
Que era l'enemic, aleshores se combatia com amb estratègia militar.
Sí. ¿Y el circuito de Fórmula 1 fue una posibilidad de crecimiento o para el barrio acabando siendo...?
Tu has participat, Toni, en la Fórmula 1, en alguna d'això.
Bueno, pues, és un desastre.
Esa era la cosa, que la població poquet ha participat de la Fórmula 1.
Yeah.
Allà ens varen vendre la Fórmula 1 com una conquesta, una cosa important, perquè ens farien una passarel·la que serviria per a comunicar amb el grau i no sé quantos. Res, mentida més grossa que una catedral, perquè la passarel·la en qüestió va estar tancada tot el temps,
carai,
tots els anys.
Carai.
Només s'obria els 3 dies de la Fórmula 1.
I passava l'altre cementerio.
Sí,
però
no, i a més
no tenien en compte nada.
Nada, oye, nada. Qué barbaridad.
Anaven a la seua, sí, realment.
¿Y qué reza associativa hay actualmente en Nazaret, Ramón?
Pues aquí sí que t'he de dir que hi ha molta, molta xarxa, la veritat. El barri de Nazaret és un barri, diguem, molt discret, és un barri de poca població, és un barri poc considerat, però on la moguda ha sigut important i se treballa moltíssim. Ja, diguem, a nivell de serveis, els col·legis, el centre de centre cívic, diguem el que diem, centre cívic,
la biblioteca,
el CEAM, un centre de per a majors, no? Per a que puguen fer activitats i demés, les dues escoles infantils. Després estan les entitats, diguem, festives, que són les falles, tradicionalment, el centre de música i dansa de Nazaret, que és una creació de l'associació de veïns, que després se va fer autònoma, i bueno, jo continuo seguint soci, i vull dir, és una d'això també molt discreta, on s'ha treballat molt, molt característica, que ha desenvolupat un projecte preciós, que és el projecte de solidaritat amb Àfrica, a través del projecte Kisiguro. I bueno, diguem, a nivell reivindicatiu està la nostra associació de veïns i veïnes de Nazaret, també està l'associació de Nazaret Unido. Bueno, hi ha molta moguda, vull dir que i nosaltres des de l'associació, no, diguem, de l'associació de veïns i veïnes de Nazaret, sempre hem procurat que hi haguera molta participació del veïnat. Aleshores, tot el que és connexió amb totes les entitats ha sigut un intent de sempre, no? Des de sempre, que va quallar en una època amb una coordinadora que hi havia d'educació, després una coordinadora de barri, després això va anar fluixejant, ara no existeix, però no obstant, torna a haver ara mateix ja una plataforma de pobresa zero en la que s'impliquen Càritas, la parròquia, l'associació de veïns, inclús les escoles, els serveis socials. Està la Comissió d'Educació de Nazaret, en la que totes les entitats que toquen d'alguna manera l'educació, no solament els col·legis, sinó, per exemple, el centre de música, l'associació L'Arca, el centre d'informació juvenil, els scouts, tota aquesta gent.
Sí, o sea que sí, os movéis mucho.
I pasma't, una cosa molt interessant que se va crear l'any passat, que és un consell d'alumnes, format per els alumnes de les escoles de primària i en part secundària del barri i també de l'escola d'adults. Aleshores, un consell d'alumnes que els alumnes, l'objectiu és que els alumnes se preocupen del barri, facin els seus projectes, les seues propostes, decidisquen què volen treballar al llarg de l'any i per a facilitar tot això, una representació de professors de cada un dels col·legis que estan en el consell, diguem, fan unes seves reunionetes i vigilen que els xiquets no es peguen contra la paret, diguem, fent coses que no...
Ja,
però
ja,
procuren
ja
respectar tot el que és dels alumnes, no? Aleshores, és un treball molt interessant.
Pues sí.
O sea que,
Toni, ¿cuántos has escrito sobre Nazaret y qué libros hay de referencia sobre el barrio?
Pues la verdad es que sí que hay, porque la gente de allí ha ido escribiendo, a uno que sí. Entre barrios, Perspectivas 92, sí. Luego los de Sió, los de Sió, y quién más hay?
Un escrito, bueno, el
de Castaño es
el que te comentaba, de Nazaret y sus calles de Castaño, un libro sobre la juventud del barrio que va a hacer Sió y un grupo de Madrid. Después la mujer y el estudio de la mujer en el barrio de Nazaret. I després, bueno, hi han escrit articles, Josep Cucó ha fet alguns articles sobre Nazaret, barri marginat o marginal, no, al revés, millor dit, marginal o marginat. S'han anat fent cosetes, no?, i publicacions puntuals, però a nivell, diguem, global d'això, de tot el barri, jo pense que el llibre que estem preparant i que està ja pràcticament ultimat...
De la càtedra d'antropologia les interessa Nazaret, tienen interès, sí, Pepa Cucó, hi ha gent que va allí a conferències en l'associació...
Hi ha hagut diversos professionals de la universitat que han estat en vinculació i en col·laboració amb Nazaret, des de Joan Olmos, de los tiempos de... Bueno, no recordo els noms, és que se me'n va la memòria, però ja fa anys, dels anys 90, que puntualment alguns professors de la universitat han estat vinculats a...
Carles Dols va molt per allà, un arquitecte.
Ja.
Coneixes?
I queda Huerta en Nazaret?
Queda Huerta?
Llevamos muy mal de tiempo.
És que Nazaret pròpiament... Ahí estem, està Nazaret i la Punta. Nazaret ha format sempre part de la Punta. Fins l'any 1940, bueno, la parròquia concretament, 1941, sí, sí. Que se va deslindar la parròquia de la Punta i la de Nazaret, però Nazaret i la Punta és una cosa que ha estat sempre molt així. Pròpiament, Nazaret no ha tingut horta, o sigui, l'horta ja és la Punta, no? Aleshores, però sí que Nazaret ha estat, diguem, entre l'horta i la mar, entre l'horta i la platja, no? I, diguem, horta, si en queda, que és horta de la Punta, ne queda molt malmesa, molt destrossada, perquè tot el plan que es va fer de la sal va foragitar a molta part d'habitants de la Punta que vivien en l'horta i la treballaven, i aleshores queda poca cosa.
Què queda, un 10% de lo que era l'horta?
Pues no sabria dir, tio.
Unes quantes hectàrees allí malmeses.
Sí que hi ha una força ara molt, una lluita molt forta de contra la sal des de l'horta de la Punta Y nosotros también participamos.
Llevamos muy mal de tiempo. ¿Cuáles son las principales reivindicaciones actuales de los colectivos ciudadanos?
Principals, està pel davant tot el tema de la pobresa, la vivenda i demés, que és molt, molt vital i que ara no els podem estendre, però que mereixeria tot un programa, aquesta pregunta, un programa sencer. El tema del plan, diguem, el parc de desembocadura, ara mateix és una cosa que no volem deixar de perquè estem sota l'amenaça de l'oblit, perquè tenim experiència de que els convenis Ajuntament-Port se poden oblidar fàcilment. El del 86 va quedar reduït a la mínima expressió. I ara tenim aquest altre, i del que es tracta és d'evitar que passi el mateix, no? Aleshores, aquesta reivindicació del pla de parc de desembocadura, estem al damunt. Allí anirà Això igual també podria ser tot un programa.
Sí, 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 segur.
I després la lluita contra la sal, nosaltres no l'oblidem, que ningú se li acudi que ha de pensar que el plan de desembocadura per nosaltres és una cosa a compensació de la sal, o sigui, que no ens enganya, que nosaltres estem reivindicant des de sempre el parc de desembocadura i continuem recolzant també la reivindicació de la Punta de
claro, contra claro. La sal. I se podria dir que el conjunto de la ciutat té una deuda històrica con Nazaret?
I tant, ja ho veus.
Tot el que Nazaret les puede devolver, multiplicada la deuda que tiene Convergencia en lugar de que sea la ciudad quien ofrece algo a Nazaret, puede ser Nazaret quien ofrezca algo a la ciudad. Porque la zona de Cocoteros, que está muy degradada, puede ser la zona más bonita de Valencia, porque está en el mar. Si todo el puerto se hace con carácter abierto, eso puede tener una importancia tremenda. Y si la sal, en lugar de ser refugio de contenedores, es la conexión de Valencia, del norte con el sur, de Valencia con el Saler, eso podría ser fantástico.
I Nazaret, la lluita que es fa des de Nazaret va per ahí, que es consideri tot això com una oportunitat per a la ciutat, no solament per al barri, no, per a la ciutat, i a nosaltres en el 91 diem cap a la València del 2000, doncs per a la ciutat, per a tota l'extensió, diguem, les pedanies del voltant.
Pues Ramón y Antoni, muchas gracias por este programa dedicado a Nazaret y por haber sabido iluminarnos de una manera tan clara aspectos tan diversos que tienen que ver con la idiosincrasia y el devenir de Nazaret. Espero vuestra colaboración y produzca frutos bibliográficos de los que nos beneficiaremos todos los valencianos, y esperamos que pronto se realice ese libro que sé que estáis haciendo con mucha
Será
ilusión.
Será de obligada referencia.
Bibliográficos y sociales, porque nosotros sí. No vamos por la cultura, vamos por transformar la realidad.
Bueno, todo sí. Juntamente sí. Sale sí, muy sí, bien. Sí. Pues bueno, yo quiero que vengáis aquí cuando tengáis el libro y volvamos sí. A hablar de todas estas cosas que son tan, tan interesantes y forman parte de nuestra ciudad y nuestra vida.
Molt bé, pues disposats totalment, vindrem amb molt de gust així.
Pues nada, me
ya tornarem, que no sigui la última.
Que no sea la última. Y gracias también a quienes seguís semana tras semana en Cruce de Caminos. Sari Zorio y Carmen Leinez os desean una semana llena de mar y de futuro. Sed felices.